Són les 10 del matí.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Parlem d'una realitat invisible que tot sovint passa desapercebuda, el maltractament a la gent gran. Però en aquesta ocasió no ens referim al maltractament físic o l'econòmic, que és el que apareix als mitjans de comunicació, sinó el maltractament silenciós que sol donar-se al si de les famílies. Hi ha maltractament quan renyem per impaciència, les distraccions, les equivocacions de les persones grans. Hi ha maltractament quan decidim a quina residència ingressarem l'ancià sense ni tan sols consultar-li. Montse Lacalle és membre del grup de treball de gerontologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i professora de la Facultat de Treball Social i Educació Social de la Fundació Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull. Segons Lacalle, cal sensibilitzar sobre aquest tipus de maltractament.
Jo veig sovint persones grans on els fills estan decidint què és el que li convé al pare. Si li convé estar a casa, si li convé tenir un cuidador, si li convé estar en una residència... I ho fan des de l'estimació, però no s'adonen que estan vulnerant, no?, el dret del seu pare a decidir sobre la seva pròpia vida. No? Però això són, jo dic que són situacions, qüestions molt sutils.
En aquest número de Catalunya Cristiana ens fem ressò de la visita recent que el papa francès va fer a Torí. Va ser amb motiu de l'ostensió del Sant Sudari i del bicentenari del naixement de Sant Joan Bosco. Per al papa francès va suposar tot un retorn als orígens familiars, religiosos i formatius. Aquesta setmana també us oferim un simpàtic article sobre el bastó de Santa Teresa de Jesús. Amb motiu de la celebració del 5è centenari del naixement de la Santa, el bastó que l'acompanyava en el seu camí fundacional ha visitat recentment Catalunya. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana ens vestim d'estiu amb el suplement CatCris Estiu i trobareu seccions clàssiques com les rutes espirituals per Catalunya i també d'altres de noves, com consells de salut per a la gent gran o l'horticultura caputxina de la mà de Fra Valentí Serra. Viviu l'estiu amb Catalunya Cristiana.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 28 10 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Todas las semanas bucea con nosotros.
3 minuts passant de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Benvinguts amb un temps de ràdio, una hora de ràdio dedicada al sector del submarinisme, en el sector de la immersió. Des d'ara i fins a les 11 en punt del matí, aquí parlem de submarinisme amb diferents protagonistes, aquests. En uns instants anem fins a la localitat del Baix Empordà, de Sant Feliu de Guíxols. Allí ens espera el Fran Gómez, és el responsable del centre de submarinisme Piscis Diving. Amb ell parlarem de punts d'immersió realment interessants en aquesta zona de la Costa Brava i també d'ensenyament, eh? Ensenyament també molt adreçat en aquest casos a nens que es volen iniciar en aquesta activitat subaquàtica. Una activitat subaquàtica, per cert, que quan ja un té una certa experiència comporta una sèrie d'aventures. Per exemple, visitar un peci a la badia de Palamós, al Boreas. Avui us anem preparat un reportatge. I també finalitzarem aquesta edició de Tota Costa parlant d'una interessant temàtica, eh? La delfinoteràpia, les seves aplicacions i, sobretot, els seus resultats. Ho farem amb la Meritxell Àries, és la fundadora i la directora de l'Associació d'Acció Social Discamp. Bé, doncs aquestes són les temàtiques protagonistes que passaran per aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Des d'ara i fins a les 11, us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, benvinguts a l'edició 685 de Tota Costa, dissabte 4 de juliol. Bon dia.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Aluminis Fisher presenta la pèrgola bioclimàtica. Una pèrgola de làmines mòbils orientables per la teva terrassa o jardí que podràs regular el teu gust per gaudir de la llum, l'ombra i la ventilació com tu vulguis. Solisystem s'integra sobre qualsevol espai, es fabrica a mida i protegeix de la pluja. Informa-te'n a aluminiosfisher.com i al 93 008 73 54. Pèrgola bioclimàtica d'Aluminis Fisher, perquè el bon temps el decideixes tu. Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-3269-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Vols tastar un dels millors tresors de Menorca? Vine a Fornells i tasta la gastronomia menorquina del restaurant Escranc, un gran clàssic de la zona, especialista en caldereta de llagosta. Tots els colors, sabors i olors de la cuina menorquina al teu paladar. Ens trobaràs al carrer Escoles 31 de Fornells. Reserves al 971 37 64 42. Restaurant Escranc, Menorca al plat i al paladar. Aquest vespre
silenciós. Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
A toda costa.
Descubre el fondo marino de Sant Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-3269-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Bueno, pues estamos en marcha, arranca esta edición de A Toda Costa. Bienvenidos desde cualquier punto, si nos estáis escuchando, desde cualquier punto de Cataluña.
Desde Andorra, por cierto, que nos consta que hay mucho buceador, aunque no lo parezca, ¿eh? Andorra, bueno, pues bienvenidos a este espacio en el que, ya sabéis, como todos los sábados hablamos de lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que es el buceo, que es meternos debajo del agua y ver las maravillas que tiene nuestro querido Mediterráneo. Un Mediterráneo que en alguna ocasión, buceando, uno ve cosas que no le gustaría ver, pero bueno, yo creo que haciendo un balance en líneas generales podemos hablar de una buena salud del Mediterráneo, ¿no? Exceptuando diferentes zonas, ¿eh? Hombre, en la Costa Brava es un elemento del buceo que desde un punto de vista turístico es un motor económico, ¿eh? La Costa Brava, ¿eh? Hoy abrimos esta edición de A Toda Costa en Sant Feliu de Guíxols porque tiene unos fondos marinos realmente excepcionales, muy cuidados, ¿eh? Muy cuidados. Los centros de buceo están muy pendientes de que no se vayan deteriorando y uno de esos centros de buceo sin duda es Piscis Diving. Su responsable, Fran Gómez, es el promotor y una persona absolutamente apasionada por esta actividad deportiva. Fran, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, aquí disfrutando de esta maravilla de tiempo que estamos teniendo.
Efectivamente, ¿eh? Porque vaya temperatura. Oye, ¿a qué temperatura está el agua? ¿Ha subido ya o no?
Pues mira, estos días atrás teníamos unos 22 grados de temperatura toda la columna de agua, uh-huh. Pero ahora mismo tenemos tres termoclinas, una baja de 22 a 21 y la otra baja de 21 a 20. O sea que tenemos tres temperaturas en la misma inmersión.
Bueno, pero son temperaturas normalmente no son tan altas, ¿no?, en esta época del año.
No, pero es que el cambio climático no es solamente para el Polo Norte, ¿sabes?
Ya.
El cambio climático es para todo el planeta. Y uh-huh. Claro, en el Mediterráneo pues lo estamos notando también.
Bueno, ¿cómo describirías los fondos marinos de Sant Feliu de Guíxols que tú conoces, no sé si mejor que la palma de tu mano, ¿eh?
Bueno, sí, aquí en Sant Feliu de Guíxols llevamos muchísimas inversiones, ¿no? Mira, los fondos de Sant Feliu de Guíxols, la gente que viene, que ha buceado en otros sitios, dicen que son de los mejores de la Mediterránea. Piensa que de los libros de biología de la Mediterránea, el gran Edmund de Bellius, que fue uno de los mayores biólogos del mundo en reconocimiento de especies de la Mediterránea, el 80% de las especies las fotografió en Sant Feliu de Guíxols, saliendo desde playa. Uh-huh. Imagínate, ni siquiera cogiendo un barco.
Sí.
O sea, podemos tener desde águilas marinas, obispos que son más grandes que las águilas marinas, rayas, congrios, morenas, meros. Hay una serie de especies que han desaparecido por culpa de la pesca submarina y por culpa del resto de las artes de pesca, pero por lo demás tenemos todas las especies. Tenemos 200 nudibranquios diferentes, o mariposas de mar, que le llaman también, ¿no? Es alucinante. Además, la gran suerte de Sant Feliu es que no tiene ningún río cerca. Así como el Estartit tiene el río Ter soltando agua y sedimento, y la visibilidad del agua pues no suele ser buena, y suele haber lodo en el fondo, aquí es increíblemente limpia el agua. O sea, tenemos paredera de Posidonia, que es el indicativo de que las condiciones de buceo son excelentes, hasta 25 metros de profundidad, imagínate, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
llega
sí.
Una luz buena, intensa, hasta 25 metros de profundidad. Y bueno, ya no hablar de los túneles de Sant Feliu, que dicen que el buceador que no ha buceado en los túneles de Sant Feliu es que no ha buceado, ¿sabes? O sea, son como la mezcla para los musulmanes.
Sí, sí.
Pues para nosotros, bucear en los túneles de Sant Feliu, pues es eso, es una verdadera locura de bonitos que son. O sea, no son cuevas oscuras donde no hay nada dentro, sino que es una cueva que tiene vida, que todo el techo es vida, que son esponjas, corales, nidarios, peces moviéndose, congrios, morenas, langostas escondidas por allí, ¿no? O sea, es súper bonito, uh-huh. Cualquiera que haya buceado.
Hay que decir que realmente hay una inmersión, yo tuve la oportunidad ya hace años de hacerla, pero que es verdaderamente muy interesante, una inmersión que está fuera de lo que es la zona portuaria, de Sant Feliu de Guíxols, muy cerca, en cualquier caso, muy cerca de lo que es el puerto, una pared que baja 30-35 metros, recuerdo, en la que realmente uno se sorprende de la cantidad de vida que hay. Digo eso porque normalmente cuando estamos muy cerca de cualquier puerto, pues esa vida, bueno, pues no, digamos que no es muy abundante, ¿no? Pero en este caso de San Feliu, realmente es impresionante.
Mira, es espectacular. O sea, San Feliu de Guíxols tendría que tener ya la reserva marina que estamos pidiendo ya hace 16 años, tendría que estar ya hecha, nada más que por la espectacularidad. Uy, que no sale la palabra.
Espectacularidad,
Exacto, por lo bonito que llega a ser nuestros fondos, ¿no? ¿Sabes? Si te fijas con el Google Earth, bendito Internet, ¿no? Si te fijas con el Google y separas la cámara desde San Feliu, la vas subiendo para arriba, verás que hay como una especie de fallas de montañas submarinas que se acercan hacia la costa. Pues una de estas fallas nos trae todo el nutriente del fondo y por eso tenemos la gran variedad y la gran cantidad de especies. Esta mañana, a primera hora de la mañana, que piensa que nosotros ya empezamos a bucear muchos días, a las 6 de la mañana, porque vemos cómo sale el sol, estamos saliendo a superficie, estamos viendo cómo sale el sol a superficie, no cómo amanece. Uh-huh. Estábamos ya buceando y era espectacular la cantidad de vida de peces que habían, era alucinante. O sea, la gente viene a bucear del Mar Rojo, viene de bucear de las Galápagos, siempre hablando las diferencias de sitios, ¿eh? Uh-huh. Llegan a alucinar y decir, madre mía, ¿cómo puede ser que haya tantísima vida? Incluso con el expolio que estamos, que está siendo sometido a San Feliu de Guíxols cada día, intensamente, pues aún así tenemos una vida que es exuberante, es alucinante, es un sitio realmente para ver. Y además, no hace falta que venga la gente al centro de buceo. O sea, te podría estar hablando yo, pues mira, por el interés de mi centro de buceo para que venga la gente. No. O sea, la gente saliendo desde playa, haciendo snorkel con la máscara del tubo, pueden llegar a alucinar la maravilla que tenemos aquí en Cataluña,
sí, sí,
¿no?
Es cierto.
Es una perlita de aquellas del Mediterráneo donde el que sea un poquitín medio inteligente y le guste más, tiene que venir a verlo y a dejarse sorprender por esta maravilla que tenemos aquí, a tan solo una hora de Barcelona.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, amigos, hoy estamos hablando con Fran Gómez, no hace falta decirlo, ¿no? Ha quedado claro, defensor acérrimo de los fondos marinos de San Feliu de Guíxols a través de su centro, centro en el que evidentemente opera en esa zona. Hombre, yo creo que es muy considerable ese consejo que has dado, ¿no? Bueno, si vienen al centro, fantástico, pero que cualquier persona pueda hacer sus inmersiones desde tierra o también simplemente haciendo snorkel. Pero vamos a centrarnos en esas personas que a veces, gracias a este espacio de radio, déjame que también nos pongamos alguna medalla, se deciden a hacer un curso de buceo y dicen, bueno, pues este año sí. ¿Cómo vertebráis vosotros la enseñanza? ¿Cómo hacéis, cómo desarrolláis los centros los cursos de buceo?
Bueno, está mal decirlo yo, que soy el jefe de centro, ¿no?, y el manager, pero nosotros hacemos los cursos 5 estrellas, ¿sabes? Pero no 5 estrellas de pegatina, sino que cualquiera que mire en las redes sociales, mira, por ejemplo, puedes ver el gran valorador que hay ahora mismo en Internet, ahora ya no son las propagandas que tú puedas hacer, ¿no? Por ejemplo, TripAdvisor, que es la aplicación de viajes más importante del mundo, uno de cada cuatro viajeros del mundo utiliza TripAdvisor, y ahora cada vez más nos ponen en la posición número 1 respecto al resto de centros de buceo. Pero es que el siguiente centro de buceo está en la posición 84. Nosotros aquí en el centro de buceo, nuestra filosofía es el submarinismo, somos submarinistas, no somos mercenarios del buceo, donde vamos y te sacamos el dinero y no nos importa el día de mañana lo que hagas, sino que te preparamos como submarinista. Pero es que aunque no vengas a hacer el curso de buceo con nosotros, tú vienes a nuestro centro de buceo a bucear y verás que enseguida todos nuestros instructores están pendientes al mínimo detalle, porque queremos conseguir que tanto la inmersión sea segura como que tú pases un rato divertido. Nosotros, en nuestros grupos, en nuestros cursos, nunca hay más de 4 personas. A lo mejor pueden haber 6 en un momento dado, pero porque hacen ahora despedidas de soltero, o hacen reuniones de amigos, o trabajamos con empresas que hacemos coaching y buceo, estas empresas suelen ser mucho más amplias, o trabajamos con las universidades, que los grupos suelen ser algo más amplios. Pero aún así, siempre hay como mínimo un instructor para cada 4 personas, ¿no? Los cursos son muy personalizados, tenemos una maniobrabilidad, podemos hacerlo en 2 fines de semana, lo podemos hacer en 3 semanas, con horarios convenidos, siempre y cuando nos mantengamos dentro de los estándares, y siempre hasta que no tenemos que estar bien preparado para entrar en el agua, no te vamos a dejar. Piensa que un curso de submarinismo lo empiezas hoy, por ejemplo, y en 3 días y medio, 4 días, si te has preparado bien, si te has puesto las pilas, si has estado atento a lo que te dice el instructor, tú ya eres submarinista. Esto significa que tú te puedes meter en el agua enseguida, directamente, para bajar, por ejemplo, con el primer nivel de buceo hasta 18 metros de profundidad. O sea, que para eso hay que tomarse las cosas en serio y hacer las cosas bien. Es una parte de piscina donde aprendemos cómo funciona todo el equipo, cómo se monta, cómo respiramos debajo del agua, cómo nos vaciamos la máscara, cómo compartimos aire en el caso poco probable que nos quedáramos sin aire con el compañero. Practicamos todo y luego, una vez que estamos preparados, cogemos y salimos a mar abierto. En mar abierto utilizamos ya la embarcación. ¿Para qué? Pues para que estés acostumbrado a moverte en un barco. No es tan fácil. Ayer teníamos a unos chicos, uno buceador de rescate y otro dive master, evidentemente, no habían hecho el curso con nosotros. Ostras, les faltaba tanta técnica. Pensar que la técnica, esto es en todos los deportes. ¿Veis a Bruce Lee, que con tres técnicas es capaz de tirar a una persona? Si utilizas cuatro técnicas, igual la otra persona es la que te tira a ti en el tatami. En el submarinismo es lo mismo. Si tú no tienes una buena técnica de submarinismo, tú haces más esfuerzo. El esfuerzo se traduce en estrés. El estrés se traduce en que tu corazón va algo más rápido. Por lo tanto, el consumo de aire, que superficie no es, no te sirve para nada, pero debajo del agua te sirve mucho, aumenta. Por lo tanto, tenemos que conseguir toda esta técnica. ¿Y esta técnica cómo se consigue? Pues con esto, con buceadores experimentados, con instructores que tienen pasión por el submarinismo y que no les importa estar pendientes de ti 100% hasta que te haces submarinista, y después siguen estando 100% pendientes de ti. Aunque seas un instructor, aunque seas el mejor instructor del planeta, siempre van a estar pendientes para echarte una mano y para ayudarte. Piensa que hacemos cursos con niños de 10 años. Y pueden bucear hasta 12 metros de profundidad. Sí, luego, la persona más mayor que hemos hecho el curso es de 85 años, ¿sabes? O sea, que son retos. Hemos hecho bautizos a niños invidentes, ¿sabes? Tenemos una experiencia en el buceo que es tremenda. Nada más hay que mirar en las redes sociales, y lo que decía el del producto aquí, como era Colón, me parece, ¿no? Busca, compara, y si encuentras algo mejor, cómpralo. Nosotros somos los mejores. Bueno. Eso es lo que queremos, ser los mejores.
Bueno, piscisdiving.com, esta es la página web, piscisdiving.com, un centro autorizado, solo faltaría. Y digo esto, Fran, porque ahora, hombre, siempre en este espacio de radio procuramos lanzar una advertencia, ¿no? Que no se fíe nadie de un instructor que de repente llega a una playa con una embarcación, con unos equipos de buceo, y dice, oye, y ofrece cursos, ¿no? Cursos de buceo que en muchas ocasiones son cursos a precios evidentemente mucho más económicos que no un centro, y que, bueno, pues se tienen que fiar de la palabra de esa persona, ¿no? Diciendo que es instructor, que es profesor, etcétera. Hay que huir de esa realidad que tú sabes que existe, cada vez menos, pero que existe, ¿eh, Fran?
Sí. Mira, yo realmente ahora mismo estamos en un momento que no se termina de enterar, es porque no quiere. O sea, tenemos las redes sociales. En las redes sociales la gente es la que opina. Por lo tanto, igual que hay instructores que se presentan en la playa, son piratas y te hacen un curso y tal, hay centros de buceo que son muy malos, porque las cosas son así. Igual que hay restaurantes que son muy malos, hay centros de buceo que son muy malos y son legales, ¿eh? Y tienen la licencia de apertura y tienen todo, pero es que son muy malos. Y luego hay centros de buceo que son buenísimos. Todo depende del instructor, del jefe de centro, de las ganas que se tenga por bucear, de las ganas que se tenga de enseñar y sobre todo de las ganas de concienciar a esa persona, a ese embajador del fondo del mar, aunque esto que tenemos de aquí delante, este fondo que tenemos aquí delante tan precioso, nosotros los humanistas tenemos que protegerlo. No solamente entramos ahí a soltar burbujas por el regulador, sino que tenemos la obligación de denunciar si está mal, si está el fondo hecho polvo, si hay una contaminación, si hay una red perdida, y tenemos el compromiso también de intentar dejarlo mejor de lo que nos lo hemos encontrado, porque nosotros ya no somos seres humanos, somos hombres rana. Por lo tanto, tenemos esa obligación, ¿sabes? Entonces, que la gente se informe, es muy fácil. O sea, te conectas a internet, que todo el mundo tiene internet, y te informas. Ahora, antes tú venías a mi casa, a mi centro de buceo, a hacer el curso, y en tu familia, en tu círculo pequeñico, quedaba clarísimo que, ostras, está haciendo el curso de submarinismo con el Fran, en el Piscis, qué bien lo ha hecho, cómo está pendiente, nos lo hemos pasado genial, ha ido todo fantástico, todo perfecto, pero quedaba en un círculo de 7, 8, 10 personas. Ahora no. Ahora tenemos internet, por lo tanto, la gente ya sale de aquí, pone su comentario en el TripAdvisor, pone su comentario en Facebook, pone su comentario en el Instagram, hace sus fotos, ¿sabes? O sea, que ahora el que no se entere realmente y acabe con un centro de buceo de estos, pues, ostras, es un poco para hacerse uno mirar.
Es así, es así.
¿Sabes? Internet, bueno, importantísimo, internet.
Esta es la realidad de este centro de buceo, Piscis Diving. Hoy lo estamos haciendo protagonista, primer protagonista en esta entrega de A Toda Costa. Hoy nos hemos lanzado al agua en los fondos marinos de San Feliu de Guíxols. Si queréis hacer esos cursos que nos ha comentado Fran, bueno, pues solo tenéis que entrar en su página web, piscisdiving.com, piscisdiving.com, o informaros en el 972-32-69-58, 972-32-69-58. Están en el el edificio Joan I, en la calle Cristòfol Colom, en la zona portuària de Sant Feliu de Guíxols. Por tanto, a un tiro de piedra del agua, tenéis la embarcación muy cerca, vais a esa embarcación y de ahí a la aventura. Aventura que configuran esos puntos de inmersión que conocéis muy bien. Más o menos, ¿en qué zona operáis? Desde San Feliu hacia el sur y hacia el norte, ¿no?
Sí, operamos hasta Tossa de Mar, Montelivi sería la última inmersión que hacemos, y luego para arriba hasta Boreas, hasta el barco Boreas, que
de es Palamos.
Un barco delante de Palamós. Uh-huh. Pero la mayoría de las inmersiones las tenemos, nada, a 12 minutos. O sea, que llegas de Barcelona, de la Meridiana, al Tisis, hay aproximadamente una hora de buena carretera, que puedes venir tranquilamente a 100 kilómetros por hora desde Barcelona, tranquilamente, sin curvas ni nada. Tenemos el parking gratuito justo al lado del centro, y al lado del centro justo tenemos el barco, o sea, que es muy cómodo, no es el estrés de Barcelona de estar buscando aparcamiento y de estar ya de los nervios, ¿no? O sea, que es súper sencillo venir a buscar aquí también.
Sí. ¿Cuántas inmersiones hacéis al día, más o menos?
Depende del día, pero se suelen hacer entre 3 y 4 inmersiones.
Por tanto, hay horarios diferentes, en fin, partís de sí. Diferentes horarios a lo largo del día, claro. Entiendo que también sí. A medida que se va acercando pues la temporada más alta, que es julio, a finales de julio, principios de agosto ya, pues aumentáis ese número de inmersiones. Hablabas del Boreas, por cierto, déjame que anuncie que también a nuestros amigos que hoy os hemos preparado precisamente un reportaje de esa inmersión de ese barco, el Boreas, que ya lleva unos cuantos años hundido en esa bahía de Palamós, que es una de las inmersiones más frecuentes, más solicitadas. ¿Está todavía en buen estado, Fran?
Uy, Miguel, te podría contar tantas cosas de esta inmersión, Mira, los que apresaron el Boreas son unos guardias civiles que vienen aquí al centro de buceo, alguno de ellos viene aquí al centro de buceo. En aquella época tenían una especie de remolcador, así sin... con una pequeña, o sea, con una cubierta sin nada para protegerte, y luego una cabina donde iban metido pues el patrón del barco, el capitán del barco, ¿no? Y se había avisado de que había una embarcación que estaba averiada en medio del mar, y se sospechaba que de alguna manera pues tenía algo dentro, ¿no? Que llevaban algo ilegal, ¿no? Que llevaban hachís al final, hachís que decían que era del color rojo, luego decían que me han contado a mí la historia, ¿no? Se ve que se fueron acercando poco a poco en la oscuridad de la noche, y el mando les dijo, bueno, muy bien, ahora cuando nos acercamos, asaltamos el barco, y miramos de retener a las personas en el suelo para que no se muevan, porque son traficantes, ¿no? Y dos de los guardias civiles que iban ahí, que empezaban, ¿no?, en la Guardia Civil, estaban acojonados porque no sabían dónde meterse, ¿no?, dónde esconderse, dónde para apretarse, para apuntar, por si los otros disparaban, ¿no?
Sí.
Y nada, se acercaron poco a poco hasta que asaltaron el barco. Y una vez que estuvieron encima del barco, encañonaron a aquella gente que iba en el barco, diciéndoles que no se movieran, gritándoles, ¡alto, alto, Guardia Civil! Y entonces estaban aquellos amigos míos y el mando decía, apunta este en la cabeza y si se mueve le pegas un disparo. Y el otro, y mi amigo le dijo, yo no voy a dispararle a nadie. Le dijo, yo tampoco, pero asústalo que no se mueva de aquí, ¿no? Por lo menos.
Hombre, con encañonarlo tenía bastante, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que imagínate, en aquella época, aquella gente sin saber de nada, eran guardias civiles de aquellos de reemplazo que empezaban, ¿sabes?
Sí, sí,
estaban
sí.
Asustadísimos.
Tú dirás.
El hachís aquel que se sacó de allí, en las casacas de la Guardia Civil, ya se podían rascar con las uñas todo aquel hachís que se sacaban, y ya sacaban chinillas para hacerse cigarrillos, imagínate.
Madre
Luego
mía.
El barco pasó a disposición judicial, se pidió en los centros de buceo que se podía preparar para bucear, y sí, se preparó, se medio limpió, y se hundió. Cayó perfectamente el barco en el fondo.
Sí.
Perfectamente. Parecía que aún seguía navegando. Y Palamós tiene un efecto que es una termoclina muy radical, sobre todo que suele pasar en enero y en verano. Esa termoclina viene agua súper fría del fondo, pero súper fría podemos hablar que está a 13 grados de temperatura, donde se forma una especie de nieblina de color blanca y el barco a 32 metros de profundidad parece que está flotando en esta nieblina. Luego, del corte de agua blanca para arriba es de color azul. Entonces parece que el barco está nevando en el fondo. Es un sitio para ir a ver un barco muy sencillito, muy fácil, casi sin peligro, uh-huh. Y que hay que ir a ver. Si eres buceador, tienes que ir a ver.
Efectivamente, es una inmersión que recomendamos. Tengo pendiente hacerla de noche. Nos han dicho que también es muy interesante hacerla de noche, Fran.
Sí, yo la he hecho de noche también. Me llevé un susto muy grande allí una vez porque los pescadores furtivos habían puesto unos palangres y según estábamos descendiendo me quedé enganchado en uno de los palangres, ¿no?
Caramba.
Antes de, cuando llegamos, ya habíamos visto que habían allí unas luces sospechosas y bueno, no le prestamos atención a que podía ser eso, ¿no? El palangre se había enredado en el fondo, en la boya, y según fuimos descendiendo, pues me quedé enganchado. Poco a poco nos desenganchamos y tal, sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero sí, hay que descender, hay que ir con cuidado, es una inmersión nocturna, es un barco hundido, son 32 metros de profundidad, y tiene un riesgo nivel 2, o sea que tampoco tiene por qué ser un riesgo alto. Si lo haces con cuidado, con un centro de buceo responsable, no tienes por qué.
Bueno, en cualquier caso, de día o de noche, merece la pena esa inmersión, el Boreas. Hoy repetimos, a lo largo del programa escucharemos también un reportaje que también nos introducimos en ese barco, en ese pecio que está en la bahía de Palamos. Bueno, es una de las inmersiones, de las muchísimas inmersiones que podéis hacer a través de la experiencia de ese centro de buceo Piscis Diving en San Feliu de Guíxols. Hay muchísimas otras muy interesantes, pero desde luego podéis estar absolutamente seguros que os van a llevar a los mejores lugares, y dependiendo del tiempo, así como sopla el viento, un punto u otro, ellos lo conocen perfectamente. Fran Gómez, te envío un abrazo muy fuerte y te deseo muchas inmersiones en este verano, en esta temporada alta que ya estamos.
Miguel, te espero aquí con la botella lista y operativa para entrar en el agua. Ya lo sabes.
Ni lo dudes. Déjame que acabe un poquito de esos programas, hombre, que me faltan.
Aprieta, que te estás perdiendo unos buceos increíbles.
Calla.
Antes de ayer ya vimos la primera águila marina. Aprieta, que se van los peces.
Bueno. Que me esperen un ratito, díselo. Un abrazo, vale, Fran. Vale. Gracias por acompañarnos.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica. A ver qué tiempo tenemos para este fin de semana, que ya os avanzo que las temperaturas van a seguir continuando altísimas. Buen tiempo, buenas inmersiones y nuestro consejo. No lo dudéis, acercaros a San Feliu de Guíxols, acercaros a Piscis Diving en la zona portuaria. A través de ese teléfono podéis solicitar más información de los cursos, de las inmersiones, 972-32-69-58 y la página web piscisdiving.com, piscisdiving.com. Bueno, enseguida llega el tiempo, previsión meteorológica y estamos en el Boreas.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira por sota!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
El teu relax comença a l'Alt Empordà. Comença a Masia La Palma. Un hotel gastronòmic enmig de la natura, amb piscina, spa, activitats a l'aire lliure, habitacions àmplies i acollidores i una cuina catalano-mallorquina de primer nivell al nostre restaurant Sa Poma. Hotel gastronòmic Masia La Palma, l'hotel amb encant de l'Alt Empordà que mai més oblidaràs. Descobreix-nos a masialapalma.com i al 972-193-137. Hotel Masia La Palma, un petit món de sensacions.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació meteorològica marcada per l'anticicló i també per aquesta onada de calor que ens ha afectat durant tota aquesta setmana i ho farà també durant bona part de la setmana entrant, com a mínim, fins al proper dijous aproximadament. Després baixaran una mica les temperatures, però tot i així continuarà fent calor. Pel que fa a la situació marítima, la situació ve marcada per vents fluixos, tot i que encara amb una mica de marejol i de maró. Per tant, compte, perquè a estones la situació marítima doncs, pot venir afectada per aquestes onades de fins a un metre d'alçada, tot i que la tendència és que fluixi una mica de cara al cap de setmana. Vents bàsicament del sud, sud-est cap a la Costa Brava i una mica de vent de llevant cap a la Costa Daurada. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, estarà situada al voltant dels 20-21 graus aproximadament, una temperatura que ha de continuar pujant també de cara als propers dies a causa d'aquestes altíssimes temperatures que estem patint. La setmana que ve, com dèiem, aquesta onada de calor encara ens acompanyarà. I pel que fa a la situació meteorològica, però ben dita, tranquil·litat, cap de setmana de sol, únicament amb alguns núvols poc importants cap a les comarques del Pirineu.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-32-69-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano. Vols tastar un dels millors tresors de Menorca? Vine a Fornells i tasta la gastronomia menorquina del restaurant Escranc, un gran clàssic de la zona, especialista en caldereta de llagosta. Tots els colors, sabors i olors de la cuina menorquina al teu paladar. Ens trobaràs al carrer Escoles 31 de Fornells. Reserves al 971 37 64 42. Restaurant Escranc, Menorca al plat i al paladar. Aquest vespre,
silenciós... Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Al sud-oest de la Llosa de Palamós, sobre un passadís de sorra situat a uns metres de profunditat, reposen les restes del Boreas. Pocs mesos després del seu enfonsament, el peci del Boreas ja estava recobert d'algues i invertebrats. Andreu Llamas, biòleg i autor de diverses guies subaquàtiques, ens ho explica en més detall.
El Boreas és un dels pecis, dels derelictes més amables de fer, perquè si tens la sort de tenir dies d'aigües netes, només de començar a baixar, doncs ja a mitja la fondària ja pots tenir l'oportunitat de veure'l sencer. I això és una de les coses que poques vegades passen, no? De poder baixar i veure doncs, tot el barco, doncs, tota la seva disposició, com està tan ben, diguem, col·locat sobre el fons, que sembla que estigui navegant per sobre el fons. Això jo diria que ja d'entrada és una de les coses que més impacta.
Per submergir-se al Boreas és imprescindible apropar-se amb una embarcació. Tots els centres de la zona fan sortides regulars al pèssim. Cal descendir pel cap que uneix la bolla al buc per arribar al pont a uns 15 o 17 metres. Aquí val la pena mirar els voltants i contemplar els bancs de peixos que solen envoltar el casc. Una vegada dintre, convé anar amb compte amb les aletes, ja que hi ha bastants sediments.
L'itinerari més adient seria, doncs, comencem sempre baixant pel que és el fondeig, aquesta fixa, que ens porta doncs, a la part alta de la coberta, però no ens entretenim en aquesta zona, sinó que d'entrada buscarem la màxima fondària que tinguem previst de baixar. No? En aquest cas, doncs, és la part més fonda, podríem dir, està a uns 32 metres, que correspon al que seria la popa, on està l'hèlix, i és el que faríem, no? Baixar, anar per fora i arribar fins a la popa, fer un cop d'ull a aquesta zona, que és molt maca, i doncs, continuar una mica la volta.
Els fons que envolten el Boreas són interessants. D'on està la coneguda Llosa de Palamós?
El Boreas és, té de maco una mica que està doncs, enfonsat al que és la Llosa de Palamós, que és un fons maco, agradable, que està doncs, això mateix davant de Palamós, que les fondàries doncs, volten entre els 30 i pocs metres a 20 i tants, que, bueno, 20 i tants o fins i tot fins a superfície, pràcticament, podríem dir, no? I és un paisatge que combina tant precoralígen com zones de coralígen.
Just darrere del pont del Borea s'obre la sala de màquines, lliure de qualsevol obstacle perillós per als submarinistes. Per explorar-la es fa imprescindible, però, l'ús d'un focus o una llanterna.
Sempre que entrem dintre del que són estructures enfonsades o vaixells enfonsats, hem d'anar al tanto. En aquest cas és una zona que és, podríem dir que està preparada perquè sigui visitada pels submarinistes, però tot i això, doncs, clar, és un recinte més aviat no massa gran, podríem dir, i que si entren més de 2 o 3 persones i algun d'ells és poc curós, té una aquaticitat, diguem, una mica defectuosa i comença a letejar sense control, doncs pot enterbolir-ho tot i donar peu a situacions una mica desagradables, no?
Tots aquests motius són més que suficients perquè aquí, des de tota costa, us recomanem explorar els voltants i, per què no, l'interior del Boreas. Sempre amb prudència, sentit comú i respectant les mesures de seguretat.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira por sota!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Ens situem ja a la recta final d'aquesta edició de Tota Costa. És la 685 d'avui dissabte, 4 de juliol de 2015, primer dissabte de juliol, en el que segurament molts de vosaltres ja heu iniciat el període de vacances, doncs, a descansar. Nosaltres aquí estem, doncs, parlant de submarinisme i parlant de tot el que fa referència també en l'àmbit marí, amb aquests apunts que fem periòdicament d'acció social. En aquest sentit, avui us volem parlar d'una teràpia que realment, recents estudis s'està comprovant, doncs, que té uns resultats fantàstics amb criatures amb algun tipus de discapacitat. Us parlem de la delfinoteràpia. Els dofins són un element entranyable dins d'aquest entorn marí. Doncs avui volem parlar, efectivament, de com pot ajudar un dofí en l'ésser humà. És verdaderament excepcional. Avui en volem parlar. De fet, per això saludem aquest matí dissabte la Meritxell Àries, és la fundadora i l'actual directora de DISCAM, Associació d'Acció Social. Precisament ens pot explicar moltes anècdotes i ens pot fer balanç d'aquest darrer estudi que han fet al voltant de la delfinoteràpia. Meritxell Àries, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Benvinguda.
Moltes gràcies per trucar-me.
Només faltaria. Gràcies a tu per atendre'ns i per parlar-nos d'aquest tema que ens interessa molt i espero que a molta gent també els interessi, perquè s'han arribat a descobrir coses verdaderament excepcionals, no?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que quan... Bueno, des d'un principi tothom coneix una mica el tema dels dofins, no? Són animals màgics, són animals... Però realment, quan et poses a treballar amb ells, fas activitats guiades, busques uns objectius específics, juntem un animal amb un medi aquàtic i aconseguim coses realment magnífiques.
Si et sembla, parlem una mica, anem a situar els oients, no? Exactament quina és la vostra activitat des de DISCAM, des d'aquesta Associació d'Acció Social?
Nosaltres fem teràpia amb animals. Actualment, aquí a Catalunya, estem fent teràpia amb gossos i teràpia amb cavalls. Clar, aquí tenim... Jo soc mestra d'educació especial, tots els nostres professionals venen de l'àmbit de l'educació, de l'àmbit de la salut, i a part estan formats en el tema de la teràpia amb animals. El que ens trobem aquí és que no tenim accés a l'animal marí, no? Els dofinaris no estan adequats com per poder realitzar les teràpies, és tot com una mica més complicat. Aleshores vam voler veure si realment valia la pena intentar treballar amb animals marins. Uh-huh. I ens hem posat en contacte amb una empresa de Mèxic, que es diu Delfinus,
sí.
I ells van estar encantats de poder portar a terme el projecte. Clar, són condicions totalment diferents de les que veiem normalment aquí a Europa. A Mèxic els dofins estan acostumats a tenir contacte amb el ser humà, aquí no. Aleshores, la feina és molt més fàcil, no?, com si diguéssim.
Uh-huh. S'ha fet aquest estudi a Mèxic, Mèxic, tal com deies, i amb nens, amb criatures, crec que amb uh-huh. temes d'autisme, amb paràlisis i amb síndrome de Down.
Sí, l'estudi es va realitzar amb 12 nens. Vam tenir 4 nens amb autisme, 4 nens amb síndrome de Down i 4 nens amb paràlisi cerebral. I realitzàvem 3 nens per dia durant 6 dies. Cada nen rebia un programa de 6 dies en total, de dilluns a dissabte.
Uh-huh. Com interactuen? Com es desenvolupa aquesta interactuació entre el dofí i aquesta criatura?
Realment, aviam, més que interactuar, nosaltres no ens basem ni en el sonar, ni en les ecolocalitzacions, no ens basem en res d'això, perquè són coses que no s'han demostrat científicament i no es pot vendre fum amb aquests temes, no? Aleshores, nosaltres treballem molt amb activitats guiades, específiques per millorar un objectiu concret d'aquest nen, i la interacció d'entrada és totalment controlada, perquè hem de vigilar moltes coses, no? Són animals, que vulguis o no, no són com un gos que tenim a casa 24 hores, i encara que tenen contacte amb els humans s'han de tenir una sèrie de mesures de seguretat especial. I aleshores, ells, els nens, la primera impressió al veure el dofí realment és molt maca, no?, de veure-li la cara al nen. Uh-huh. Ara, evidentment, després, quan veus el projecte, veus també situacions on nosaltres, al fer l'avaluació, hem vist que, per exemple, els 2 primers dies, cada vegada que s'acostava el dofí de cara, el nen s'espantava perquè tenia la boca molt gran. Coses així que si no ho estudies, no ho veus. No? Només veus quan riu el nen, en realitat.
Uh-huh. És una llàstima, no? Però aquí a Catalunya, de moment, delfinoteràpia d'una manera seriosa encara no hi ha cap centre que es desenvolupi. En qualsevol cas, hi ha un nom que a mi m'agradaria remarcar i destacar. Crec que tu, preparant aquesta conversa, em vas comentar doncs, que li deus molt, que és el José Luis Barbero, no? Que sí que és cert doncs, que era un expert, verdaderament, i parlo en passat, tu ara ens explicaràs el per què, era un expert precisament en aquest comportament i aquesta aplicació de la delfinoteràpia en criatures.
Sí, era un expert i en realitat és el pioner de la teràpia en dofins d'Espanya, no? Gràcies a ell, a Costa d'Eje, a Tenerife, s'ha realitzat durant 35 anys la teràpia en dofins. Després ell va anar a Mallorca i la va instaurar també a Mallorca. Vull dir que gràcies a ell, tots els que ens hem, jo crec que tots els que ens hem interessat per la dofinoteràpia hem conegut el José Luis i des d'aquí vull abraçar la seva família i donar-li una forta abraçada perquè tots els que el vam conèixer en el seu dia crec que es mereix un reconeixement important mm-hmm. en aquest àmbit.
Crec que darrerament se'l va tractar injustament.
Sí, sí. Tots els que els coneixem ho creiem. Realment és un tema que està actualment en judici. Hi ha un vídeo per internet, bueno, una sèrie de coses. A la seva família també se l'ha tractat injustament, ho considero. Però bueno, això ja és una mica personal meu, no? Jo crec mm-hmm. que el desenllaç ha sigut fatal per tots, no només per ell, sinó també per la seva família, pels nens que va tractar, per les famílies d'aquests nens i pels dofins que ell tractava, perquè al cap i a la fi eren els seus animals, no?
Uh-huh. En fi, doncs aquest reconeixement per al José Luis Barbero, que ja no està amb nosaltres. Parlant de delfinoteràpia, parlant doncs, d'aquestes aplicacions i sobretot parlem dels resultats, no? Uh-huh. Evidentment, doncs, imagino doncs, que aquest, entre cometes, no? No sé si dir-li doncs, acostament en aquesta teràpia que vau fer a Mèxic, tot va ser relativament ràpid, imagino que no se li va dedicar el temps que es necessita, no? Però des del teu punt de vista, Meritxell, quant hauria de durar una teràpia verdaderament seriosa per aplicar-li amb un nen amb algun tipus de discapacitat i que els resultats es veiessin d'una manera important i seriosa?
Mira, en realitat, no més de 10 dies. I t'explico per què, això és molt senzill. Això també ens passa amb els gossos i amb els cavalls, no? Quan fas una sessió diària durant 6-10 dies, veus uns avenços importants, però és que si seguissis acabaries perdent la motivació. Aquest nen tampoc tindria ganes de tornar, no? Com si diguéssim, vull dir, tot en aquests tipus de patologies que estem parlant, arriba un moment que tot deixa de perdre interès. I el Dufi també deixarà de perdre interès, segur. Aleshores, en aquests casos, no és com amb els gossos o amb els cavalls, que tu pots fer una teràpia setmanal i mantens aquest interès. En aquests casos és molt complicat fer-ho, perquè estem parlant de parcs zoològics, estem parlant de dofinaris, estem parlant d'unes infraestructures importants en la que deixar un dofí un dia especial per un nen durant 4, 5, 6 mesos és molt complicat. Aleshores, l'ideal és fer això, sessions de 6 dies seguits durant un mes, després, potser als 6 mesos, tornar-ho a fer, potser als 5 mesos, tornar-ho a fer.
Els resultats...
No podem, tampoc... tenen unes infraestructures i un sistema realment ja estipulat. Aleshores, trencar tot això és molt complicat, no?, per realment trobar un benefici.
De quins resultats estem parlant, Meritxell?
Doncs mira, nosaltres en tots els casos s'ha millorat en alguna cosa. Nosaltres en autisme hem valorat l'augment de la mirada i la duració de la mateixa, i hem valorat també la reducció d'estereotipes. En els dos casos s'han donat beneficis amb tots els nens. En els quatre nens que s'han valorat en autisme, tots han reduït estereotipes i tots han augmentat la mirada. A lo millor en un 14% algun en un 20%, evidentment el percent varia, no? Però tots han millorat. En el cas del síndrome de Down ha sigut una miqueta més complicat, perquè hem valorat els nostres objectius eren millorar la conducta. Per millorar la conducta s'ha de valorar la impulsivitat. El problema amb el síndrome de Down és que quan agafa confiança, com si diguéssim, fa més coses que es poden en un moment donat transformar en impulsivitat sense ser-ho, no? Mm-hmm. O agafa més confiança amb el tècnic i fa coses que potser no faria si no tingués confiança. Aleshores, en aquest cas ha sigut una mica més complicat, però tots igualment han millorat conducta. De fet, ens hem trobat amb casos en què nenes que no volen seguir una activitat o que no la volen ni començar i l'han acabat sencera el tercer dia de teràpia, no? Per tant, realment ha hagut una millora. I en el cas de la paràlisi cerebral ha sigut brutal, o sigui... Ja no per la reducció de l'espasticitat, perquè això no ho hem pogut valorar perquè necessites una aigua de 30 graus perquè comenci a reduir l'espasticitat, però sí hem valorat la millora de la funcionalitat de les extremitats superiors i el control de tronc, i la veritat és que amb els tres nens, en aquest cas van haver tres perquè un va haver molt mal temps, hi havia molta tempesta i no es va poder valorar, però els tres nens que han estat valorats han acabat fent pinça. Gairebé. Per tant, és important.
Et volia preguntar també...
Et
volia preguntar, Meritxell, també si els dofins necessiten també una prèvia preparació, no?
Sí, totalment. Sí, totalment. Els dofins no estan acostumats als nostres comportaments, sobretot els d'allà, no? Ells saben fer put-puix, saben fer raids, saben fer buguit, saben fer mil coses, però nosaltres el que necessitem realment és que estigui quiet, que es deixi tocar, que de cop i volta un nen tingui un espasme i no se'n vagi, i tot això s'ha hagut de fer. S'ha hagut de fer una desensibilització als materials, hem hagut d'ensenyar-los els comportaments que nosaltres volíem. Per ells és antinatural estar quiet. A lo millor fent el que... Dient això em tiro gent a sobre, no? Però realment tu necessites que un dofí estigui tranquil estant quiet, i això s'ha de treballar, perquè no és... no és natural.
Sens dubte que sí. Bé, doncs, amics, avui volíem parlar d'aquesta teràpia, de la delfinoteràpia. Històricament se n'ha parlat molt i crec, doncs, que darrerament s'estan fent avenços en aquest sentit i crec demostrats, no? Aquesta associació, Associació d'Acció Social, DISCAM, doncs ha fet aquest estudi amb aquestes criatures a Mèxic. Esperem, doncs, que en un futur es pugui fer, doncs, aquí a casa nostra, a Catalunya, perquè crec que val la pena, no? Si ens adrecem una mica en aquests resultats, doncs, fer-ho d'una manera seriosa aquí a Catalunya, amb una bona preparació, jo crec, doncs, que se'n podrien sentir beneficiats moltes criatures, i no només criatures, no? Imagino que també adults. Això, hi ha un contrast, en qualsevol cas, Meritxell, perquè també ens hem posat en contacte amb associacions, per exemple, SOS Delfines, i diuen que el factor de la delfinoteràpia científicament no està comprovat.
No, clar, no està comprovat perquè el dic, perquè la gent es pensa que el sonar, que la delfinoteràpia es basa en millorar gràcies al sonar o a les localitzacions dels dofins, però és que això no és així. O sigui, tu a un gos no té sonar i tu treballes amb un gos. Un cavall no té sonar i tu treballes amb un cavall. Estàs treballant amb un animal com a element motivador dins d'un programa terapèutic. No estàs utilitzant ni el sonar, ni les ecolocalitzacions, ni res per l'estil. Aleshores, és la manera d'enfocar-ho. La gent diu, clar, no s'ha demostrat, no, evidentment, és que nosaltres no treballem amb això. Estem treballant amb l'animal com a motivador. Aleshores, si tu parles amb entitats que el que volen és que s'aboleixin els zoos, evidentment et diran que no. Però és que és normal, jo ho entenc. Però a mi m'agradaria que les entitats, que totes les entitats que volen que s'alliberin els animals, que realment fessin alguna cosa per aquests animals. És a dir, que si realment volen els zoos, desgraciadament, els zoos i els dofinaris ja estan, vull dir, no es tancaran. És inviable. Aleshores, totes aquestes entitats, en lloc de perdre el temps demanant una cosa que no es pot fer, per què no perden el temps intentant enriquir la vida d'aquests animals? Fent programes d'enriquiment ambiental, fent... La dofinoteràpia podria ser perfectament un programa d'enriquiment ambiental per dofins aquí en els dofins de Catalunya. Mm-hmm.
En un futur veurem una teràpia seriosa en dofins aquí a Catalunya?
Estaria molt bé. Estaria molt bé. No ho sé. No ho sé. Estaria molt bé. Jo, de moment, estic intentant tornar a Mèxic per tornar-ho a fer, perquè la nostra idea és fer-ho un cop a l'any a Mèxic, ja que aquí, no, de moment, no es pot fer. Estaria molt bé, però s'han de canviar moltes coses. S'han de canviar moltes mentalitats, s'ha de canviar alguna instal·lació que altra, s'hauria de canviar. Vull dir, és complicat. Aquí els dofinaris, pensa que el primer dofinari d'Europa dels anys 60 és el del zoo.
Sí.
Clar, s'han quedat petits, no? Les instal·lacions no són les adequades per realitzar-ho, tampoc.
En fi, en qualsevol cas, alguna persona, doncs, que tingui interès en entrar en contacte amb DISCAM, tenen la seva plana web i en qualsevol cas, l'Associació d'Acció Social, DISCAM, és l'entitat, doncs, que ha portat a terme aquest informe, aquesta experimentació amb aquestes criatures amb problemes d'autisme, de paràlisis i de síndrome de Down. Meritxell Àrias, ha estat un plaer. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Molts èxits i bona feina. I enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Meritxell. Fins una altra.
Merci.
Bon dia.
April 17, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Peuades de Montserena.
Vols tastar un dels millors tresors de Menorca? Vine a Fornells i tasta la gastronomia menorquina del restaurant Escranc, un gran clàssic de la zona, especialista en caldereta de llagosta. Tots els colors, sabors i olors de la cuina menorquina al teu paladar. Ens trobaràs al carrer Escoles 31 de Fornells. Reserves al 971 37 64 42. Restaurant Escranc, Menorca al plat i al paladar. Aquest vespre...
Acabem, doncs, aquesta edició de Tota Costa amb una notícia també d'última hora, que, per cert, ja és permès al bany amb precaució, en qualsevol cas, a les quatre platges de Pineda de Mar, on aquesta setmana es van prohibir el bany després de que es detectés la presència de quatre exemplars de tintureres. Aquest matí, tècnics de Protecció Civil han revisat les aigües i han descartat totalment que els taurons encara estiguessin prop de la costa. Dit això, ara sí, posem el punt i final en aquesta edició de Tota Costa. Nosaltres encara continuem dues hores de ràdio en aquesta sintonia amb una nova proposta, gastronomia, turisme i enologia a Trotamundos, que arriba de seguida en aquesta antena. Fins ara mateix.